Ràdio Estel. És la una del migdia.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat, a la xarxa.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 27 d'octubre. Tal dia com avui, de l'any 1858, es van obrir a l'Ajuntament de Barcelona els plecs presentats al concurs per l'Eixample de la ciutat. El primer premi fou per l'arquitecte Antoni Rovira i els accèssits, primer, segon i tercer, per l'arquitecte Francesc Soler i Glòria, Francesc Daniel i Molina i Josep Fontseré i Mestres. Tant els plànols i projectes premiats com els no premiats van ser exposats a l'Ajuntament, juntament amb el plànol de l'enginyer Ildefons Cerdà, que no havia figurat al concurs, però fou l'utilitzat. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 27 d'octubre, s'escau Sant Gubbiós i Sant Florenci. Pel dia 28, Sant Simó, Cananeu i Sant Judes Tadeu. Pel dia 29 d'octubre, Sant Narcís, patró de Girona. Diu la tradició que el rei de França posà en setge a Girona. Quan la situació no es podia aguantar més, no se sap com, del sepulcre de Sant Narcís va sortir un munt de mosques que es van tirar sobre els francesos. A cada un que picaven moria de gran dolor, així que els invasors van fugir cap al seu país. D'aquesta fita, Sant Narcís se'l considera advocat de les mosques i es creu que per aquestes dates les mosques són insistents. Per Sant Narcís, cada mosca val per sis, o les mosques per Sant Narcís, a cada picada en maten sis. Continuem amb el nostre santoral. El dia 30 s'escau Sant Marcel, Centurió i els seus fills, Claudi, Lupert i Victori. El dia 31 d'octubre, Sant Alfons Rodríguez i Sant Quintí. El dia 1 de novembre, la festa de Tots Sants. I pel dia 2 de novembre, la commemoració dels fidels difunts. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
Avui acaba el quinto Tapa Pota Blava al Prat de Llobregat. És el pollastre Pota Blava, torna a ser protagonista gastronòmic de la tardor, amb aquesta nova edició que, com hem dit, avui acaba el quinto Tapa. Fira de Bruixes a Martorell, festa de tardor i fira medieval a Sant Esteve de Palautordera. Fira artesana i festival clownic a Torrelles de Foix. La gastronomia, la festa i la cultura es fusionen en una oferta lúdica de gran qualitat amb propostes per a tots els públics. Parades d'artesania i productes d'alimentació que es combinen amb food trucks i estands de cervesa artesana, acompanyats de bons concerts i cites musicals en directe. Festa del vi a Lleida, Fira en Barrats a Sant Joan de Vilatorrada, Fira de la Girella del Pont de Suert, organitzada al nucli històric de Pont de Suert. La fira reflexa la vida a muntanya, els antics oficis i tradicions vinculats al món agrícola i ramader. És un museu en viu. La Girella és l'únic embotit que utilitza el corder com a base de la seva elaboració. El trinxat de menuts, freixura i cap es lliga amb arròs, al qual s'afegeix, segons l'artesà, ous, julivert, pa, cansalada de porc, pebre i sal. A la fira es gaudeix de demostracions en directe de la seva elaboració, així com degustacions i tas. Seguim amb més actes per avui. Fira de la Llanega de Cardona, Mataró Tren, Fira Ferroviària, en commemoració de l'arribada a Mataró del primer tren a la península, on es realitzaven a Mataró diverses activitats. El Parc Tecnocampus Mataró Maresme, un nou espai amb noves activitats, entre les que trobareu exposicions a maquetes i mòduls, espais d'exposició i venda de modelisme ferroviari i materials de col·leccionisme, conferències, xerrades i cinema, trenet a escala tripulat i amb passatgers, activitats i tallers per a tota la família.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics, però vigila que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973-390036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I nosaltres seguim a Rutes per Catalunya i comencem amb Bon Descans. Amb Bon Descans a Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11. Abans, l'Avinguda Príncep d'Astúries. I donem la benvinguda a en Joan Anglada. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia, bon dia.
És un plaer, com sempre, cada 15 dies, la seva visita per aquí, per Ràdio Estel, Rutes per Catalunya, i parlem de descans. Què és el que ens ofereix Anglada Matalasseria?
Bon descans. El bon descans és importantíssim, perquè passem moltes hores dormint, descansant, i s'ha de descansar, no solament s'ha de dormir. Aleshores, el matalàs, el llit i el coixí són tres coses molt importants que faciliten el descans. Hi ha altres coses que també ho faciliten. La temperatura de l'habitació, l'orientació i la grandària de l'habitació, la roba del llit, hi ha moltes coses, però el tant per cent més elevat està en el matalàs.
Estem ja entrant amb aquest canvi de temps. Què és el que ens assessora des d'Anglada Matalasseria?
Pues amb aquest canvi de temps ja ens estem preparant la campanya dels nòrdics, que tenim uns nòrdics que estan molt bé, que són ecològics, completament ecològics, que són d'un gramatge suficient per la temperatura que sol tindre Barcelona. Són 300 grams per metre quadrat. Vull dir, estan bé. I també intentem treure'ls directe de fàbrica a molt bon preu.
Si haguéssim d'escollir un matalàs, quines són les primeres preguntes que fa Anglada Matalasseria en el client?
Sempre pregunto, què necessites? I em diu, doncs un matalàs. Va. Quina mida té? Per orientar-nos sobre la mida del matalàs. Perquè és important, si és un matalàs gran, de 1,35 m o 1,50 m, 1,50 m és el que més s'està imposant, sàpiga qui dormen dues persones, i aleshores és un matalàs que ha de tindre més presència, més sustentació. Després, el millor és dir-li al client, segui un momentet aquest matalàs mentre anem parlant, i quan ja el client s'ha assegut al matalàs, llavors l'invitem a que s'hi estiri, perquè el matalàs s'ha de provar. S'ha de provar perquè tots els matalassos que tinc aquí a la botiga són bons, tots estan garantitzats, tots estan controlats, són marques reconegudes i estan bé, però després entra el gust molt personal dels nostres clients. Per això estan tan contents de que aquí donem moltes facilitats per triar el millor matalàs.
També és molt complicat a vegades triar el nostre coixí.
Això sí. És complicat per mi. Per nosaltres, que som els que hem d'orientar una mica i tal. Perquè el coixí és molt personal i aleshores aquí sí que no acostumem a donar consells ni orientació, sinó que en posem un, el proven, en posem un altre, després li traiem, en posem un altre, i al final anem descartant aquell tipus de coixí que menys agrada al client fins a trobar el coixí ideal. És important el coixí, també.
Molt, molt. En aquest moment, Joan, quin és el matalàs que més de moda està? Viscoelàstica, làtex, molles ensecades...
Tot està de moda, perquè això és com les cartes de la baralla. Sota, cavallo i rei, diu, no? Doncs és llana, que també en fem, viscoelàstica, làtex i molles. O sigui que de fet, són quatre elements fonamentals. Es poden combinar, però el matalàs de làtex encara té molta acceptació, perquè els clients que ens els han comprat fa 14, 10 o 14 anys ens els repeteixen. El matalàs de làtex té una duració limitada, que està al voltant d'això dels 14 anys. I esclar, tenim tants anys de matalasseria aquí al carrer de l'Avinguda de la Riera de Casoles que ja tenim gent que amb 14 anys ens torna a demanar un matalàs de làtex. Clar, portem 50 anys aquí, Sí, sí.
És molt de temps, Hi ha més que clients, ja són amics.
Sí. Bueno, ens tenen confiança. Això és molt important. Ens tenen confiança. Es veu que sense saber-ho, ho han fet bé. Bueno, sí que sabem per què ho han fet bé, no? Però vull dir que no busquem res a fer-ho bé. I després, al cap dels anys, dius, òndia, carai, com has creat un ambient molt positiu dintre del barri, dintre de la zona, el territori que nosaltres més o menys dominem.
Perquè heu mimat el client i heu fet molt el tu a tu, no?, el cara a cara.
Sí, sí, sí. Han fet les coses bastant bé, per modèstia dic de bastant bé, jo penso que les han fet molt bé. I continuem amb aquesta tònica de fer-ho bé. Estem molt contents de com van les coses. Està de molt de moda el matalàs per persones grans, que en diem matalàs i somier de descans, que és aquest somier que s'articula i s'aixeca de peus i de cap i d'esquena, que té totes les articulacions, que és molt còmode, que a més va sempre acompanyat d'un matalàs de làtex, que li va més bé, és molt saludable i molt natural. Estem aquí.
També hem de recordar que Anglada Matalasseria, doncs, refà matalassos de llana.
Sí. Refem matalassos de llana i ara ens demanen molt una cosa que es havia fet anys enrere, que es diu Greco, que és un matalàs que, de llana, és un matalàs de llana que dintre porta un reforç d'espuma, d'una espuma especial que en diem DTX, que no és l'espuma clàssica, eh? És una espuma especial que és molt ferma i tova a la vegada. I això fa que el matalàs de llana quedi un matalàs fantàstic.
Bé, doncs, Joan, recordem a tots els nostres oïdors i oïdores que Anglada Matalasseria també fa un servei a tot Catalunya.
Sí. Anem a on ens diuen els clients que anem. I ara tenim la sort de que, com ara aquest cap de setmana, avui ja em sembla que, no sé si l'encetem avui, que ens hem aixecat una hora més tard, doncs hem pogut dormir una mica més.
Molt bé, doncs sí, hem fet una dormideta d'una hora més. Evidentment que sí. Doncs, Joan, t'esperem d'aquí a 15 dies. Nosaltres recordem que Anglada Matalasseria es troba a l'avinguda Riera de Cassoles, número 11, l'anterior que es deia Avinguda Príncep d'Astúries, número 11. Sí. Recordem també el telèfon, el 93 237 78 35. I des d'aquí, des de Ràdio Estel, Rutes per Catalunya, us convidem doncs que passeu per l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11. Joan, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu i a tots els oïdors.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I nosaltres seguim a Rutes per Catalunya. Parlem avui d'un cinema desaparegut, perquè de quan en quan un incendi fortuït o no destrueix algun local que ho havia deixat enrere els seus millors temps o potser tenia una millor oferta. I de vegades es tracta d'un accident fortuït causat per instal·lacions elèctriques obsoletes o per manca de cura en unes obres. I alguna cosa similar va passar en el cinema Fèmina, en el número 23 del Passeig de Gràcia de Barcelona, el 7 d'abril del 1991. Una sala oberta el 16 de març del 1929 va ser un cinema de referència a Barcelona. Al voltant de les 12 del migdia d'un diumenge va saltar l'alarma entre els vianants que van veure una columna negra de fum que sortia de l'edifici. Llavors el foc ja no es podia aturar i encara que els bombers van arribar de seguida, el sostre es va enfonsar i la sala es va enrunar. Feien la pel·lícula Tres hombres i una pequeña dama, protagonitzada per Tom Selleck. Sobre l'incendi van circular diverses hipòtesis, com ara una cigarreta mal apagada o un curtcircuit. Però durant anys hi va haver un litigi entre els propietaris del local i els arrendataris. Segons un diari, el solar tenia suspesa la llicència d'obres, per la qual cosa no es podia enderrocar l'edifici ni construir un de nou. L'any 1987, el cinema havia estat a punt de tancar quan els propietaris es van negar a renovar el contracte d'arrendament subscrit amb l'empresa Cursal, que alhora cedia el dret d'exhibició a Balenyà. La sala fèmina va ser la primera que va projectar a Barcelona una pel·lícula amb el cinema de CinemaScope, que superava l'antic format. El 17 de maig del 1954 va projectar La túnica sagrada, pel·lícula protagonitzada per Víctor Mature i Richard Burton, filmada amb CinemaScope. Durant la Guerra Civil, la sala va romandre tancada i va tornar a obrir les portes el dissabte 4 de març del 1939, quan la guerra encara no s'havia acabat, però Barcelona ja havia estat ocupada pels vencedors. El mà paradoxa que ho va fer amb una pel·lícula de caire marxista, Una noche en la ópera, dels germans Marx.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinària.es.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
I tot seguit marxem cap a Agramunt. Anem a fer uns quants quilòmetres perquè fa 15 dies es va celebrar una nova edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Una fira que dona el tret de sortida de la temporada de Nadal. I amb nosaltres ens acompanyaran aquí als estudis en Torrons Roig, situats a Agramunt, a la carretera local 303, quilòmetre 19,100 d'Agramunt. Els podeu trucar al 973-390036 i gaudireu dels bons torrons i els hi podeu preguntar el que sigui. Però nosaltres, mentrestant, li donem la benvinguda a en Lluís. Benvingut, Lluís!
Hola, bon dia.
Molt bon dia, és un plaer tornar-te a tenir aquí i vol dir que amb la fira que hem fet al principi de l'entrevista iniciem també la nova temporada de Nadal. És així?
Sí, és així. Cada any ens marca la fita, el començament de campanya, el que és la fira. I, bueno, i doncs aprofitem per fer una miqueta de tot, ja començar a posar fil a l'agulla amb tots els productes que fem, cara a Nadal, i a partir d'aquí anem produint i elaborant. I bé, i llavors si algun any presentem alguna novetat, pues, també és un bon punt de partida.
Bé, com va anar la fira?
La fira aquest any va anar molt bé, perquè al ser dos dies festius, dissabte era festiu i diumenge ja era festiu gros, doncs hi va haver molta afluència de públic, de visitants. El dissabte ens va sorprendre i també el temps va acompanyar, i el diumenge també. Va ser un acompanyament de temperatures i d'afluència de públic i molt bé, en general molt bé.
Gràcies a Torrons Roig també es van fer uns plats diferents, no?
Sí, van fer uns meridatges, que cada any fem uns meridatges, i aquest any pues, el van fer amb un cava, i després, o sigui, un cava blanc i un cava rosat, i també van fer meridatge amb dos tipus de cerveses artesanes. I pues, a l'hora de fer l'aula aquesta de meridatge i cata, vam omplir
Doncs moltes felicitats, eh?
Sí.
Com sempre, la gran qualitat de Torrons Roig sempre està present també a la fira.
Sí, és el nostre motiu de ser, de fer màxima qualitat.
Bé, ara ve la pregunta per mi més esperada, perquè a mi un ocellet m'ha comentat que Torrons Roig enguany també ha fet un nou torró. Quin és aquest torró?
Bé, aquest torró, diríem, és un cremós de... és un cremós cruixent. És... porta xocolata, bueno, una combinació de tres xocolates, així abombonat, i després també hi afegim pues, un parell de secrets i un toquet d'un carquinyoli nostre, que també elaborem, i li hem donat una derivació, i llavors és un cruixent airós, és, diguem, que agrada molt al jovent, i el qui se sent jove també, i molts ens l'han acollit. Els que l'han aprovat, l'han repetit, l'han acollit molt bé, han doblat la venda de l'any passat, de la novetat de l'any passat amb aquest aspecte, i el demanen. I sí, sí, és un producte que agrada perquè te'l menges, és cruixentet, és melós, està molt bé, és cremós, sí.
A mi, simplement, amb els ingredients que has comentat, jo ja m'apunto. Jo, així que vingui a Gramunt, aquesta tauleta de torró me l'engendú quan arribi amb els meus pares també, que ja sabeu que arribem tots tres.
Sí, molt bé, doncs ja la tindreu reservada.
Molt bé. Seguim parlant de Torrons Roig i de les diferents varietats que hi trobem.
Sí, bueno, tenim tots els tradicionals, que és el típic torró de Gramunt, xocolata a la pedra. Llavors també tenim els clàssics, i aquest, bueno, és el massapà de llema cremada, que és una especialitat que ens queda molt bona, a part de tots ens queden bons, però sempre hi ha una que destaca més, que en aquest cas és el massapà amb crema cremada, i el tou, el dur, els crocants, tenim el crocant de fruits secs, varietats com el coco, pues, que és una minoria, però també està molt encertat, coco en xocolata, el de nata amb maduixes, que també va ser fa 3 anys novetat, i ha quedat, pues, ha quedat bé. L'any passat també van treure els pessics de Gramunt, que és avellanetes recobertes de torró de Gramunt individual. Després un cruixent de torró de Gramunt amb bombó. I molta varietat, té moltes varietats. Uns massapans amb pinyonets, amb cireres confitades a dins i pell de taronja, aquests de pell de taronja, i també el que agrada molt, sigui així, també és el carquinyoli i les agrànies.
No poden faltar les agrànies.
Sí, i grapinyades, però les agrànies també agraden molt.
Moltíssim.
Tot així més de tot l'any, cara al Cap d'Any també serveix per acompanyar el Cap d'Any, pues es podria quasi substituir el raïm. Si a algú no li agrada el raïm, ho podrien fer.
Una gran idea.
Podrien anar fent les 12 agrànies de Cap d'Any.
Les 12 campanades amb agrànies.
Sí.
Genial, deliciós. Recordem també que jo sóc una fan, ho sento. Jo és que sóc la fan de la xocolata, ja ho sabeu.
Sí.
La xocolata a la pedra.
Sí, és molt bona.
Deliciosa.
Sí. Fa, bueno, ja del 1922 que el padrí ho feia, el meu pare, i nosaltres anem continuant, i bé, doncs tenim el nostre segment de mercat, i sí, la gent repeteixen, la troben bona, i clar, és una xocolata així, que ratllada i feta a la tassa, doncs si pots combinar per esmorzar amb pa torrat, per sucar o xurros, i també pues, aquí, pues, el típic d'aquí Gramunt, pues, ja saps que es pot ratllar-la, fer una llesca de pa torrat, un reget d'oli i uns puntet de sal al gust, i és un berenar perfecte, o postre, o com vulguis. I vas a casa ho fem com a postre, també.
Nosaltres també. Ho fem com a postre. Hem de comentar també que, a veure, Torrons Roig té... algo molt marcat, que els torrons són menys dolços i són genials.
Sí, no hi posem massa sucre, hi posem molta mel, i en contrapartida molta més ametlla i fruits secs en general, per això no es tenen aquell toc dolç, perquè pues, hi ha molta matèria noble, com el que és la mel, l'ametlla, avellana, nous, pinyons, i aquí és la diferència, en part, també.
I ja quasi bé, Lluís, per anar acabant, comença aquesta nova campanya nadalenca. Els lots i cistelles endavant?
Sí, precisament avui ja estan seleccionant cistelles per aquest any, per aquests Nadals. Les han anat a seleccionar, a veure quins modelets fem aquest any i com, quines novetats hi ha, també, i puguem ja començar a confeccionar-los aviat. Durant, bueno, anem fent durant els dies d'aquí a Nadal i segons comandes també ho fem a gust dels clients, si un vol. Jo vull així i això, també ho confeccionem a gust del client.
Recordem també als nostres oïdors i oïdores que no cal desplaçar-se fins a Agramunt, que ho poden fer o compra online a través de www.turronroig.com.
Pues sí, i qualsevol dubte ho poden telefonar i els ajudem amb el que sigui.
Recordem el telèfon també, el 973 39 00 36. Lluís, recorda'ns aquesta novetat d'aquest torró de tres xocolates. Quin nom porta?
És cremós cruixent. Un torró cremós cruixent de carquinyoli.
Doncs apuntat queda. Cremós cruixent de carquinyoli. Lluís, moltíssimes gràcies. Vols afegir alguna cosa?
Bueno, pues que tothom tingui bones festes i gaudixi dels Nadals i el Cap d'Any i que si poden degustar torrons nostres també està molt bé.
Molt bé, doncs jo us recomano des d'aquí, des de Ràdio Estel, del programa Rutes per Catalunya, si encara no heu fet un tast dels Torrons Roig, doncs acosteu-vos fins a la carretera local 303, quilòmetre 19,100 d'Agramunt. Els podeu trucar per qualsevol consulta que necessiteu fer al 973 39 00 36. I si no us podeu acostar fins a Agramunt, doncs el que hem dit, podeu fer la compra online, www.torronsroig.com. D'aquí uns dies et tornarem a estar amb tots vosaltres, que hem de seguir parlant dels bons Torrons Roig.
Molt bé, moltes gràcies.
De res, molt bon dia.
Igual, bon dia. Adéu, adéu.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels Torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 00 36 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres. Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Radio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Nina amb el tema Tot queda enrere.
Thank you.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutesparcatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I un cop més ens acompanya la nostra podòloga Maria Pilar Mocé. Com sempre, és un gran plaer la teva companyia. Benvinguda.
Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Bueno, a mi també m'agrada venir. I així donar algun consell que penso que, bueno, la intenció és que els oients, doncs, els hi vagi bé, els consells que donem.
Efectivament. Mira, avui de què parlem?
Avui, com que ja és una bona època, perquè ja hem deixat l'estiu, bueno, no, perquè fa calor, però els col·legis ja funcionen. Ara, doncs, avui parlarem dels nens i dels seus peus i del tractament ortopedològic que tenen els nens. Ha passat uns mesos de calor, de l'estiu, que els peus han anat molt sueltos, que han tingut llibertat. Amb això vol dir que quasi segur que els peus han crescut, els peus dels nens, i aleshores el que hem de fer és precisament ara, doncs, que vagin a les consultes de podologia o les consultes on estaven acostumats a anar-hi, que es portin per fer una revisió. Aquesta revisió podològica consisteix en mirar, doncs, si el peu ha crescut, si ha hagut modificacions amb el recolzament, si les sabates que porten són petites, si necessiten un tipus de calçat específic per aquesta temporada d'hivern, i posar com els peus en forma, no? Pensem que els peus ja des de nens s'han de cuidar, perquè és el nostre aparell locomotor i és el que ens ajudarà tota la vida a anar d'un lloc a l'altre, a desplaçar-se, i és que són imprescindibles per a la persona. Llavors els hem de cuidar des de sempre, no? Llavors, què passa? Hi ha pares que també tenen intenció de començar aviat, pues, que el nen que comença a caminar, pues, si necessita plantilles. A veure, els nens que comencen a caminar no necessiten plantilles. Els nens que comencen a caminar hi ha de ser en una època normal, entre 10 i 16 mesos. No tothom camina als 10 mesos ni als 11. Hi ha un marge de temps en què els nens han de caminar i, per tant, no passa el temps si no tenen una patologia neurològica, s'entén. Hi ha nens que han nascut amb un problema i no sabem quan caminaran. Però, si no, entre 10 i 16 mesos és normal. No els hem de forçar que caminin. No els hem de forçar a tenir-los drets. I no posar-los mai sabates correctors, que diguem, no, és que m'han aconsellat que li posi aquest tipus de sabates. No, els consells dels veïns i de les famílies no sempre serveixen perquè els nens vagin ben calçats en quant a no tenir problemes, no? També diem de que no portin caminadors, perquè els tacataques i totes aquestes coses que abans es posaven eren pràctics per les mares, perquè tenien el nen allà assentat i que fes el que volgués, però ara això s'està desterrant. També es desterren els nens a dintre d'un parc petit, que pobrets que sembla que estiguin engaviats. Els hi ha de donar una llibertat, perquè el nen que vulgui es bellugui i gategi. És molt bo gatejar, per tant, per gatejar necessiten un calçat especial. Els nens que ja comencen a gatejar, que pot ser aquesta edat de 9 o 10 mesos, se'ls hi ha de posar unes sabatetes gateo, que són especials. Per què? Doncs perquè les puntes dels dits no els hi facin mal les ungles. Perquè, clar, si no, si anessin descalcets o amb un mitjó, la punta dels dits al gatejar es farien malbé les ungles. No passaria res, però no pot ser, tampoc. O sigui, s'ha de controlar tot, no? Per tant, les sabates primeres són els gateos. Fins que un nen No ha de posar-se a terra, no cal que anar calçat. Simplement anar amb uns mitjons que ara pues, ja és normal que no tinguin fred. Quan ja comencen ells a posar-se dretets i de més, pues, uns mitjons d'aquests que no patinen, que així no tenen perill de relliscar. Perquè molts nens comencen a posar-se drets i a voler-se caminar, i què passa? Doncs que si cauen agafen por. Doncs no, evitar això posant-se uns mitjons que no puguin relliscar. Llavors, aquestes sabates primeres de gateig després es transformaran en un altre tipus de sabata quan el nen ja ha de caminar. Però hem de tindre molt en compte deixar llibertat a totes les articulacions del peu. Els peus tots són diferents. Uns peus d'un nen poden ser quadrats, poden ser triangulars, poden ser amples, poden ser estrets. Per tant, la sabata s'ha d'adaptar a la forma de peu i hem de deixar llibertat a les articulacions. S'han de bellugar. Per tant, quan es compra una sabata de nen i tenint en compte que creixen molt de pressa, que a vegades creixen 3 mil·límetres per mes, llavors se'ls ha de donar una holgura. I vol dir que per darrere, quan posem la sabateta del nen, hem de veure que ens passi el nostre dit. Per això és aconsellable portar sabatetes lligades, o amb velcros o amb cordons, o més cedites en cas de nenes. Per què? Perquè aguanten a l'empeine, no cauen, però tenen un marge de moviment al peu a dintre. ¿Vale? Importantíssim, això. No abusar d'esportives, que queden molt mones, que molts nanos porten esportives tot l'any. Però, a veure, es tracta de que són nens i que tampoc no cal anar sempre amb unes esportives perquè no han de fer esport. Per tant, els nens han d'anar més aviat amb sola, de sabateta, amb sabata flexible, sobretot, i que no pesi. Que no passi de turmell, no cal botes. La bota, doncs, en ple hivern, i d'aquelles botetes toves, sí, però bota dura que passi turmell per caminar normalment, no. Perquè si s'ha de fer una correcció, perquè necessiten plantilles, les sabates també accepten les plantilles. No cal portar botes com abans. És que abans els nostres pares ens posaven unes botes perquè portaven plantilles. A veure, això ja no existeix en aquest segle, no? O sigui, ara hem de portar una sabateta que s'adapti a la plantilla, que no caigui del peu, però que no cal portar uns botassos d'ortopèdia. Això, si t'hi fixes, Esther, les sabates d'ortopèdia les porta la gent normal, perquè abans unes botasses d'aquelles tan lletges ens les posaven perquè no teníem més remei.
És que no es podia portar allò,
no es podia, però ara es porta. Em vols explicar? Ara és bonic?
Que ara és moda.
Ara és moda. Vale. La moda també influeix en la manera de vestir i la manera de calçar. Però la patologia dels peus és molt important i molta gent no la té en compte. Tu ara mira les sabates que ja has posat en d'hivern una altra vegada de gent de sola gorda i veuràs que les perden. A l'estiu, bueno, es dissimulava perquè eren xancletes, però ara van sortint la sabata, el peu de dintre de la sabata, perquè són unes soles tan excessivament gruixudes que és que no poden doblar el peu, i si va lligat, bueno, és un turment, i porten tirites per tot arreu. Jo he vist noies amb els turmells embolicats de tirites. A veure, no cal patir tant, no cal patir tant. Però els nens hem de tindre en compte que són uns peus que són greix, que és mantequilla, que no s'ha de corregir res, perquè no hi ha ossos. Per tant, córrer a fer pròtesis, a fer plantilles, a fer coses, no és necessari. Nosaltres, els podòlegs, aconsellem una visita podològica quan ja comencen a tenir 4 anys, o bé, entre 4 i 5, o bé, tenen una patologia d'entrada, perquè hi ha nens que han nascut amb mala formació dintre de la mare, i des de que neixen ja se'ls ha de corregir els peus. No és molt habitual. Abans hi havia un peu zambo, que se'n deu peu zambo, i ara ja no es veu tantíssim bé. Però això no vol dir que els peus s'hagin de mortificar, però no es pot corregir excessiu perquè no hi ha res a corregir, no? Per tant, es considera que fins que no caminen normals, que fins que no tenen ja 4 o 5 anys, no necessiten amb un nen posar-li plantilles. Això no vol dir que no es faci revisions, perquè si hi ha una tendència, pues anar-la corregint i anar nosaltres aconsellant els pares de la manera en què han de calçar-los, no? Però pensem que fins que un nen no té 6 o 7 anys no té una forma de caminar típica. O sigui, hi ha nens que quan tenen 2 o 3 anyets van caminant de punta. Al millor l'any següent ja caminen normals. Això no són patologies, això són vicis que un nen no sap caminar. Per tant, no li ha ensenyat ningú, perquè des de que s'ha posat dretet ha d'aprendre ell per ell mateix, no? No li posem un peu a davant de l'altre i li diem com s'ha de fer. Per tant, la forma i el moviment al caminar ho té cada un i és de la persona. Tu veus a vegades una persona de lluny i coneixes que és encara que estigui d'esquena, per la manera en què belluga, no? I per la manera que camina. Pues als nens se'ls ha de deixar una llibertat extrema, o sigui, la naturalesa ha de fer, ¿vale? Una cosa que no han de fer mai els pares és, el que estic dient, perquè li han aconsellat posar-li botes, posar-li una sabata específica, aquest tipus de sabates va molt bé, els esclops, no. S'han de deixar orientar pels professionals. Precisament els professionals ho farem, penso, millor que veïnes, que amigues, que família, no? En la qual un possible defecte el veurem nosaltres, cosa que els altres no ho veuran, i un nen que comença a tindre una mala formació s'ha de corregir després i ens queda problemes. Llavors, els nens, tenint en compte que es desenvolupen molt de pressa, que els hi creix ràpid a les sabates, s'han de vigilar molt que no els hi quedin petites, perquè si queden petites, ells tenen facilitat, arronsen els dits, no passa res. Si no passen res, però quan els hi treus la sabateta, veus que tenen vermell la punta de dits. Vol dir que aquella sabata està apretant les puntes dels dits, no? Llavors, clar, si suen molt els peus, si tenen la pell macerada, que la tenen blanca de tanta suor, si està irritada, si pica, tot això s'ha de controlar. I els pares ho han de veure. I sobretot, per favor, ben secs els espais interdigitals, perquè és un perill per agafar fongs. Els nens petits no acostumen, perquè la higiene que els hi fan els papàs o les mamàs és una higiene molt estricta. Però quan ja comença a ser una mica més grandet, que s'aixuguen ells els peus i tal, ensenyar-los a aixugar-se'ls sempre bé entre mig de dits. I hi ha un altre modernisme, entre cometes, que és el posar un calçat especial segons la botiga on s'ha comprat la sabata. No es fiïn d'això, els pares. O sigui, la sabata i la manera que ha de ser la sabata l'ha de dir un professional. Amb aquestes botigues fan un estudi que no és... O sigui, a veure, pot estar ben fet si està diagnosticat per un professional, però és que està fet per un venedor, el que està de turno. I aleshores aquell venedor, potser la mare, si veu que la mare té una tendència perquè li poden agradar més aquelles sabates, li comprarà aquelles sabates perquè el nen estigui content. I potser no són les ideals. O sigui, el calçat infantil ha de ser un calçat que no compliqui la vida al nen, que li agradi, si pot ser, per suposat, no? Però que no ens faci malbé els peus. Això és importantíssim. I amb aquestes botigues que miren els peus, ja suposo que des de nens, si els papàs també els hi demanen, també ho deuen mirar, jo m'he trobat amb moltes persones que utilitzen calçat no correcte perquè la persona que els ha analitzat la petjada no té ni idea. Llavors, és més moda que la bamba sigui ampla, doncs li tatxonen aquella, sense tindre en compte la forma de peu, ¿vale? Doncs les sabates aquestes, les sabateries aquestes que diuen que miren els peus, millor que no se'n refiïn, que vagin a professionals, a podòlegs, al pediatre, entre els ortopèdics, allà on vulguin, ¿vale? Però pensem que en moltes ocasions hi ha una patologia infantil que s'ha de saber veure quan es necessita, perquè tots els nens tenen els peus plans. Per tant, per què hem de posar plantilles si tenen tots els peus plans? Això és una cosa absurda, no? Fem gastar diners, fem que el nen camini com pugui, pobret, doncs no, que el peu s'adapti a la naturalesa, al terra, deixar-los que caminin descalços, això és bo. I sempre procurant que no patinin, això és imprescindible. Però que es belluguin, que donguin una llibertat al peu, que és el que necessita el peu. I els entatxonarem després, quan siguin més grans, no? Per tant, si es necessita correcció, si veiem que uns dits pues, els col·loca malament i pot passar que a vegades un ditet munta a sobre d'un altre, tot això ja ho corregirem. Però sense córrer. I quan comencem una correcció, que sigui seguida, no de dir... Mira, li he comprat unes sabates que, però quan li he comprat el segon parell ja no li he posat les plantilles, per exemple, no? No. A veure, si necessiten correcció és com el que posa ulleres. Si necessita ulleres no se les traurà perquè porti un vestit verd o vagi en pantalons, no? Per tant, les revisions infantils aconsellem que se les fem dos vegades a l'any perquè estem parlant de que els peus creixen. I llavors, en un any, segur que canvien de número almenys dues vegades, dues o tres vegades. I després de l'estiu, encara més. Per tant, els papàs, que si m'escolten, es posin les piles, que els peus dels nens són imprescindiblement, han d'estar cuidats. Vull dir, els de les persones grans, hi ha moltes no tenim solució, no? Les persones grans les tenim deformats i ja estan. Però els nens hem de procurar que no es deformin, no? La roba del llit ara de l'hivern, pues que no sigui pesant, que no s'hi deixi els peus xafats amb la roba que els hi posen. Una altra cosa que també està molt de moda, i ja ho aprofito per dir-ho, que ara anem de cara a l'hivern, és les granotes. Aquestes granotes que són pijames sencers. Són moníssims, ¿vale? Bueno, però s'ha de procurar que siguin llargs perquè no els hi apretin les puntes de dits. Perquè si són curts, també passarà el mateix que amb els mitjonets o amb les sabates, que estaran tota la nit amb els dits encongits perquè els hi va curtar el tros del peu. Doncs no, tot això s'ha de controlar moltíssim. Els pares se'ls donem feina perquè controlin els peus dels fills. Altres coses també, però els peus també.
Són deures. Doncs fins aquí els consells d'avui de Pilar Mocé. Recordem l'adreça de Podovall?
Sí, és Podovall, de Vallirana. L'adreça és Passatge Bon Retir, número 2, local 5. S'ha de demanar a hora 93-683-5821.
Doncs bé, Pilar, moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí a 15 dies.
I a vostès per escoltar-me. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, al centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night. Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
I en l'última setmana del programa Rutes per Catalunya us preguntàvem si visitem la comarca del Garraf gaudim d'una cuina marinera basada en productes de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Quin altre plat és típic del Garraf? La resposta correcta és el xató. I les persones guanyadores són les següents. Tenim a la senyora Maria Soler, la senyora Gràcia Puig i la senyora Mònica Pérez. Nosaltres ens posarem en contacte amb tots vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I ara suposo que ja estan preparats i preparades per aquesta nova pregunta d'avui, que diu així: a banda dels productes de l'horta en el Baix Llobregat, també tenim un altre producte protagonista de la cuina autòctona. De quin és? De què es tracta? Doncs les vostres respostes les podeu donar al 902-020-412. Teniu l'obsequi d'Anglada de Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11, el lot de llibres gentilesa de diferents editorials i també l'obsequi Nou Vell. Recordeu les vostres respostes al 902-020-412, rutesparcatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
I fem una nova pausa musical. Escoltem Ovidi Montlló amb el tema La Fera Ferotxa.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà.
Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El queixa no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot i me l'estomen, i emprenyes per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco, i el poble resta en pau. Au!
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, parlem del cavall Bernat, l'agulla més alta de Montserrat. Té 1.099 metres i va portar de corcoll els escaladors de la primera meitat del segle XX per la gran dificultat dels seus últims 180 metres, agreujada pel rudimentari equip de l'època, amb botes rígides i sense arnès. Però finalment, Carles Balaguer, Josep Boix i Josep Costa, de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, van fer el cim el 27 d'octubre del 1935. Els monjos del monestir no s'ho podien creure i Josep Costa va haver de repetir la gesta el 15 de març del 1936, davant la mirada de públic i de la premsa. L'anunci del gran dia anomenava la punxa de cavall Bernat, però tots els interessats repetien «Sí, home, allà, al carall trempat». Es despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Ester Nosàs. Fredeluga per l'octubre, neu segura. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem en Fórmula Estel. Molt bona tarda i fins la propera setmana.